El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui us portem 6 novetats que ja podem veure al Cines Olot i l'agenda a l'inici d'un nou cicle de cinema a l'Espai Cràter d'Olot.
Us parlarem també de llibres de cinema i d'una pel·lícula que podeu veure des de casa a través de les plataformes.
A l'actualitat, el nou projecte de Martin Scorsese, el director, i últimes notícies amb aquest prepalmarès del Festival de Sant Sebastià.
I acabarem, com sempre, amb el concurs. Aquesta setmana sí que ja regalem entrades, eh? Us hem preguntat quina ha estat l'última pel·lícula que heu vist.
Comencem, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I malauradament, com ja va passar la setmana passada, abans de la recomanació hem de fer una nova dedicatòria del programa després de saber que aquesta setmana ens deixava, als 87 anys d'edat, una de les icones femenines del cinema del segle XX, Claudia Cardinale. L'actriu de Fellini 8 i mig, Il Gatto Pardo o L'artista i la modelo, va forjar una carrera plena d'èxits i treballant sota les ordres de directors com Fellini, Visconti, Leone o Trueba. Per sempre, una estrella més en el firmament dels grans noms del setè art. I ara sí, la notícia es va produir el dilluns quan a la gala de la Pilota d'Or la jugadora del Barça Aitana Bonmatí va fer història en dues vessants, ser la primera jugadora en guanyar 3 pilotes d'or consecutives i entrar a formar part del club selecte d'esportistes mítics fent costat als dos altres únics jugadors, en aquest cas en la categoria d'homes, que ho havien aconseguit abans, Michel Platini i Leo Messi.
Quina és la idea? Doncs destacar la importància de la bona planificació en totes les edats i categories de l'esport i el bon treball fet en un club que fa molts i molts anys que s'ha pres l'esport femení com el que és, una disciplina seriosa i digna dels reconeixements més importants. A partir de tot plegat, quina és la pel·lícula que avui us recomanem? Quiero ser como Beckham, estrenada l'any 2002 i dirigida per Gurinder Chadha, la història d'una jove índia que té com a horitzó poder dedicar-se a jugar a futbol. La podeu veure a Movistar Plus i Apple TV.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Anabel! 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 T'enxamparé! Amb aquest, tu no trobaràs mai una família!
Deixa't passar! Hola!
Ho sento, senyoreta.
Jo només vull anar a Barbados. Què passaran per allà?
No n'has de fer res d'on anem. Nadant pots arribar a qualsevol lloc.
Eren els meus pares. Vam naufragar. El tiet Felipe ni és l'únic familiar que em queda.
Saps llegir?
És clar que sí.
De seguida ho comprovarem.
Si estàs llegint aquestes pàgines, vol dir que estàs buscant el meu tresor i has trobat aquest llibre.
Ens pren el pèl. No hi podem confiar.
Aquest llibre és l'única pista que tenim.
Et quedaràs amb nosaltres i ens ajudaràs a buscar el tresor d'en Crane. Els hi ensenyaràs a llegir als meus homes.
Honorable Puntal, què fareu amb en Barracuda? Donaria la vida per protegir el llibre.
Doncs vinga, en Barracuda, que ara sentíem, forma part del títol d'aquesta pel·lícula que ens arriba, El tresor de la Barracuda. És una pel·lícula d'animació, com podeu haver deduït per les veus i el doblatge, i aventura. I es tracta d'un guió que adapta una novel·la infantil que porta el mateix títol, escrita per Llanos Campos i que pertany a la col·lecció Vaixell de Vapor. Es va estrenar, hem de dir, dissabte passat al Festival de Sant Sebastià i, segons el propi director, vol trencar estereotips amb una heroïna que viu una travessia transformadora posant en valor precisament el poder de la lectura. Coneixerem, doncs, el capità Barracuda, que somia en trobar-se el tresor de Phineas Crane, el més desitjat del Carib, i per aconseguir-ho tindrà l'ajuda de Xispes, que és una nena que es farà passar per nen per no despertar suspicàcies entre la tripulació del vaixell. Tot canviarà quan troben un llibre amb pistes per trobar el tresor i Xispes, mira, curiosament, és l'única que sap llegir.
Doncs mira.
A partir d'aquí, vosaltres mateixos, una aventura per tota la família. Hem de dir, això sí, que ha estat dirigida per Adrián García i Víctor Maldonado.
Un grupo de extremistas políticos armados han tomado rehenes en el centro de la ciudad.
¡Que alguien haga algo!
¡Espera! ¡Para, para! Ya llegaremos a eso. Relájate, ¿vale?
Perdimos a Sally hace un año. Ahora estamos solos.
¡Qué buena pinta!
Deja que te raspe lo quemado. Esta parte está bien.
¡Devuélvamelo!
No quiero hacerle daño.
¿Por qué no hiciste nada?
A veces es mejor no hacer nada. Y bueno, la cosa va bien.
Dices que una empresa es capaz de envenenar a sus clientes a sabiendas para aumentar sus beneficios.
Llama a los pirados.
Claro, llamando a los pirados.
Yo no quería nada de esto.
Doncs de l'animació passem a un més pur terror en tota comèdia, que és curiós, dues notes relacionades amb el Festival de Sitges que properament sí. N'haurem de parlar perquè s'acosta la data d'inauguració. Una que precisament el leitmotiv general del festival aquest any és el terror sota el prisma de la comèdia, o la comèdia dins del que és el gènere del terror. I una altra, que ho comentàvem abans del programa, és que precisament aquesta pel·lícula té alguna d'aquestes escenes que són típiques
sí.
I tòpiques del Sitges més elevat i que també, cal dir-ho, agradi o no agradi, són d'aquelles escenes que a Sitges, a la platea, s'aplaudeixen.
És
a
dir que... Sí, senyor.
Parlem del Vengador Tóxico, que és un remake del mateix títol que es va estrenar l'any 1984, i l'argument ens presenta a Winston Goose, que és un conserge que pateix un accident que el converteix precisament en això, en un venjador tòxic. Haurà d'enfrontar-se a magnats, a forces corruptes que amenacen la seva família, els amics i la comunitat, i una de les seves... premisses o un dels seus lemes és dir, en un món en tanta cobdícia, la justícia funciona millor si és radioactiva. És a dir, que prenguem nota. El repartiment important, Peter Dinklage, Kevin Bacon i Elijah Wood, entre d'altres, i el director és Malcolm Blair, que també ha estat l'autor del guió. Ell va debutar el 2017 amb la pel·lícula Ya no me siento a gusto en este mundo, i després va dirigir el primer episodi de la tercera temporada de Room 104.
Tiene marcas en el cuello. Pudo morir asfixiada. Tenía algún problema con su chulo.
They strangled her. But I know how to find one of the killers. That's why I came to you. You're not gonna do anything.
Tiene el héroe, hijo de puta.
Han enviado a alguien a por ti.
Una de las narcos más potentes del mundo. Nueve testigos aseguran que estuvo con ellos la noche del crimen.
They will come from everywhere.
Tengo entendido que la tenía un amigo mayor.
Soy súper fan de tu trabajo.
El mismísimo Diablo. Nadie sabe cómo es, ni qué pinta tiene.
Salvaje. Imprevisible.
No more fucking mistakes.
Adiós, abuelo.
¡Fuck you!
Tienes que parar.
Tienes que parar ya.
You probably see yourself as a romantic hero.
I prefer people who kill out of hate.
Doncs vinga, canviem de registre, anem a la pel·lícula Ja no queden jungles, una producció espanyola amb segell de thriller d'acció dramàtic. De fet, tal com heu pogut anar escoltant en el tall, hi havia doblatges en castellà, bueno, veus originals, en anglès també. Està basada, de fet, en una novel·la de Carlos Augusto Casas, i ens presenta la història a Teo, que és un exsoldat nord-americà que viu sol, aferrat als records de la seva difunta esposa i a la seva cita habitual a Olga, que és una prostituta amb qui també conversa, quan aquesta noia, Olga, és assassinada, farà que ell busqui venjança. En el repartiment tenim a Ron Perlman, a Damián Alcázar, Lorena Bernal, Carra Lejalde, Hobbit Keuchkerian i Megan Montaner, entre d'altres.
Va ser un repartiment aquest, déu-n'hi-do, eh?
Que és, exacte, que és important. I el director és Luis Gabriel Beristain, director de fotografia amb més d'una trentena de pel·lícules. Ell va fer el salt a la direcció en capítols de sèries tan mítiques com MacGyver o Hawaii 5.0.
Amber, tienes una creatividad asombrosa. La vida consiste en encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Si te olvidas de lo bueno, lo que conseguirás es que lo malo se vuelva más fuerte.
Lo suyo siempre ha sido dibujar, ¿verdad?
A todos los críos les gusta dibujar.
Pero ella ha sido siempre tan...
Arañojos.
Arañojos.
¿Somos huérfanos?
No, tenéis un padre. Estoy vivo.
¿Entonces qué somos?
¿Cómo se llaman los huérfanos que aún tienen padre?
¡Venga ya!
Los sentimientos no son malos. Cuando te enfades, estés triste o tengas miedo, desahógate aquí. Donde no puedan hacer daño a nadie.
¿Pero qué?
Te prometo que no quería que pasara. Si dibujaras eso, no te convierte en una mala persona.
¡Corre! Amber era la única que estava haciendo lo correcto, sentir el dolor.
I tenim ara un altre producte, també per tota la família, amb aquest títol Sketch, cuidado con lo que dibujas, que és una trama al voltant dels sentiments. Abans parlàvem de la lectura, aquí sí. En aquest cas és de l'art en general, i també del poder de les relacions humanes. Una pel·lícula divertida i amb un ritme molt ràpid i trepidant, on sobretot la màgia del dibuix i els colors cobren molta vida. I és perquè ens presenta una nena que té molta imaginació i un dia li cau el quadern on normalment fa dibuixos a un estany i al contacte amb l'aigua aquests dibuixos cobren vida. Clar, en aquell quadern
hi ha de tot.
També hi ha monstres, per tant, tota la família haurà de fer front a aquestes criatures que ha dibuixat la nena abans que sigui massa tard. En el repartiment, Tony Hale, Darcy Carden, Bianca Bell i Q Lawrence, entre d'altres, i el director ha estat el també guionista de la pel·lícula Seth Worley, que debuta amb aquest títol.
Lo que estoy haciendo es crear un circuito cerrado. Es muy importante que el detonador esté cortocircuitado para que no detones accidentalmente la carga.
No pares. Quiero espectáculo. Es el anuncio de la revolución. El mensaje está claro.
Te veré muy pronto.
No si te veo yo antes.
¡Viva la revolución!
Por impartir justicia contra el grupo paramilitar conocido como el 75 francés, estamos aquí para condecorar a Stephen Lockjaw con la medalla de honor.
Tienes que entender, Willa, que tu madre y yo la liábamos muy gorda. La pillaron. Y ahora vienen a por nosotros. Lo siento.
Yo no he pedido esto. Son los dados que me han tocado.
Son cartas. Te tocan cartas, no dados.
Papá, ¿qué te pasa?
Tienes razón. Vámonos.
Doncs vinga, acabem amb... Bé, acabem no, que encara en queden. Anem
sí,
ara, més que acabem, anem. Anem cap al darrer producte sorgit de les mans del director Paul Thomas Anderson. Atenció, perquè no acostuma a fer pel·lícules curtetes, i aquesta
ni
tampoc. Són 161 minuts, per tant, si us agrada, fantàstic, perquè passarà molt de pressa, si no, se us pot fer una mica llarga. Però esperem que no sigui aquesta part, perquè ara en parlarem. És una adaptació d'una novel·la, Vineland, de Thomas Pynchon, al voltant dels moviments radicals dels anys 60. És un treball que, d'entrada, sembla ser, per tots els ingredients que té, que està cridat a convertir-se en clàssic, que segurament augurem que donarà molt joc a la propera temporada de premis.
Segur.
I l'argument ens presenta a un exrevolucionari que segueix sent un rebel i que reuneix tot un grup de col·legues per rescatar la seva filla que ha caigut a mans d'un enemic. Atenció al repartiment, parlàvem d'altres pel·lícules que tenim repartiments importants. Aquí també, noms molt coneguts, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall i Woody Harris, entre d'altres. I el director, com dèiem, Paul Thomas Anderson, que també és l'autor del guió.
Vamos, sheriff. Queremos saber quién mató a esa parejita.
¿Por qué nos hacéis todo esto?
Porque estáis aquí.
La chica no murió.
Sí, acabem amb l'última de les novetats que arriben aquesta setmana. Parlem de Strangers Capítol 2, que és la continuació de la primera, que tenia el títol original de Strangers Capítol 1. Expliquem una mica la història. En l'any 2008, alguns ho recordaran, es va estrenar una pel·lícula que es deia Los Extraños, va tenir una seqüela 10 anys després, és a dir, el 2018, i l'èxit que va fer tan gran en taquilla i crítica va ser que els responsables varen pensar en fer una trilogia. Evidentment, l'anterior que parlàvem era la primera i aquesta que presentem ara és la segona d'aquesta trilogia. Recordem-ho, la primera de les pel·lícules parlava d'una parella que anava de viatge amb un cotxe que tenia una avaria, allò típic de les pel·lícules d'aquest tipus. Han de dormir en un apartament i tres emmascarats els aterroritzen fins a la matinada, és a dir, al llarg de tota la nit.
Doncs que es fa llarga, molt llarga.
Ara, l'originalitat és que tornen a ser tres emmascarats desconeguts que assetgen en aquesta mateixa parella, però amb algun personatge nou i, sobretot, els escenaris molt més claustrofòbics. Ja ho diré demà. En el repartiment, Madeleine Pest, Gabriel Basso i Rachel Shenton, i la pel·lícula està dirigida per Renny Harlin, que és un especialista en aquest tipus de pel·lícules, en el gènere del terror, i que ja va dirigir la primera de les entregues. De novetat, anem a veure com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim quatre doblets, que són El tresor de la barracuda, amb El vengador tóxico, un altre, Un gran viaje atrevido y maravilloso, amb Expediente Warren, El último rito, la tercera, el tercer doblet, Sketch, cuidado con lo que dibujas, amb Damon Slayer, Infinity Castle, i per últim Romeria amb El cautivo. I a les altres quatre sales, la mateixa pel·lícula en totes les sessions, que serien Ya no quedan jungles, Una batalla tras otra, Strangers capítol 2 i Mi amiga Eva.
Però noteu també que per avui tenim l'inici d'un nou cicle de cinema a l'Espai Cràter d'Olot. Serà el tercer curs que es celebra aquesta activitat en la que, a través de la projecció de pel·lícules, de ficció i de documentals, es plantegen qüestions i arguments al voltant del nostre planeta. El cicle d'aquest any porta per títol La destrucció del planeta i altres arquitectures i ofereix la possibilitat de veure 8 pel·lícules al llarg de 8 mesos, sempre, això sí, l'últim divendres de mes. La primera sessió és una ocasió única per poder veure a Olot i en pantalla gran la pel·lícula Doctor Strangelove, Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú, un mític títol de la filmografia del director Stanley Kubrick al voltant de la Guerra Freda i la possible exterminació de la guerra humana. La podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a la Sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Llibres de pantalla.
Doncs parlem ara de llibres i cinema i la primera proposta de la temporada és tota una novetat, perquè és el primer llibre en català al voltant del conegut com univers cinematogràfic de Marvel, que és ampli, és un univers ben gran.
És una bona notícia, això,
sí, senyor.
Parlar d'aquest tipus de cinema i d'indústria amb el nostre idioma.
I tant que sí. De fet, el títol és Tot Marvel i Pep Prieto, que és periodista, escriptor i crític de cinema, analitza aquest fenomen sense precedents i ens dona eines d'una manera àgil i divertida, però també rigorosa, per entendre una història que ja té més de una trentena de pel·lícules. El llibre ve acompanyat amb il·lustracions d'Àlex Santaló, repassa els precedents d'aquest fenomen, el contingut de cada pel·lícula, com s'entrellacen les unes amb les altres, que això també té lo seu. També comenta les sèries de televisió que se'n deriven, amb les dades més curioses dels personatges i també les seves respectives aventures. A més de la part central, inclou un mapa que cal per explicar els esdeveniments de les pel·lícules que serveix una mica de guia per entendre tot el que ha anat passant fins ara i tot el que pot arribar a passar, perquè, evidentment, l'univers Marvel continua. I bé, hi ha tota una part de seguidors que estan a l'expectativa de per on continuarà, perquè aquest, pot tirar per molts cantons
aquest
diferents.
Aquest mapa és d'aquells per fotocopiar-lo i per penjar-lo
a
la capçalera per entendre una mica tot l'univers.
Sobretot perquè ha arribat un moment que quan s'estrena una nova pel·lícula un ha de mirar quines ha d'haver vist abans i quines no i en quin lloc se situen.
Exacte.
En fi, aquest llibre, Tot Marvel, l'ha editat Columna i el trobareu per 25,90 €.
I ara parlem d'una altra novetat, d'un autor que surt al carrer avui mateix, que podeu trobar-lo ja avui a les llibreries. Estem parlant de Woody Allen, que precisament, i curiosament, el proper mes de novembre compleix 90 anys. I recordem-ho, que aquí no ho hem comentat poder en profunditat, però estàvem acostumats a que cada any
sí,
ens
pel·lícula.
Estrenava una pel·lícula i, en canvi, des de fa dos exercicis que no ho fa, perquè l'última va ser el 23 amb la pel·lícula Cop de sort, l'any passat no en va estrenar, i aquest any el que fa és treure una novel·la. I per això la novetat suposo que deu haver estat ocupat
escrivint.
A teclejar amb la màquina d'escriure, perquè ho fa amb màquina d'escriure. S'estrena com novel·lista, doncs, com dèiem, amb la novel·la Què passa con Baum, que va sortir al carrer aquest dimarts passat i que en el nostre país Aliança ho posa en circulació, com dèiem, avui mateix, de moment en castellà, no sabem quan hi haurà l'edició en català, i aquesta, en aquest cas, és traduïda per Manuel de la Fuente. Havia fet, Woody Allen, ja ho sabeu, havia escrit molts altres llibres, amb assaig, amb narracions curtes, amb contes, amb coses divertides i, sobretot, també amb una mena d'autobiografia a partir de tot l'afer amb la seva fillastra
sí,
i tot els judicis sí. I tot, però el que fa ara és presentar una novel·la precisament totalment de ficció. El personatge principal, curiosament, és Esther Baum, un escriptor que no aconsegueix triomfar amb les seves novel·les, que estan plenes d'idees filosòfiques i que es troba perpètuament angoixat per trobar el sentit de la vida. Per tant, seria ben bé
sí,
un argument
sí.
De les seves pel·lícules.
De les seves pel·lícules, totalment.
Però escrit amb la seva gràcia i aquell humor i aquells acudits que només ell és capaç de fer. Com us dèiem al principi, aquest llibre ja ho podeu trobar des d'avui mateix a les llibreries, Què passa com vau, i el preu de 19,47 €.
Érase una vez un reino podrido y sanguinario en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
I pel que fa a pel·lícules per veure des de casa, recuperem, per si no la vau veure al seu moment al cinema, L'última reina, dirigida per Karim Aynous. Es tracta d'un biòpic proper al terror psicològic ambientat a la cort dels Tudor a Anglaterra, on coneixerem els últims mesos de vida del rei d'Anglaterra. La història està narrada des del punt de vista de Catalina Parr, una dona valenta que es va enfrontar a la societat del seu temps i que va ser l'última esposa d'Enric VIII i l'única que no va acabar els seus dies condemnada a mort o bé a l'exili, que així era com acabaven totes.
L'acaba tenir sort, vaja.
Exacte. El paper està interpretat per Alicia Vikander i al seu costat Jude Law en un dels seus bons papers, que aquí fa del tirànic rei d'Anglaterra. Es va presentar al Festival de Cannes a l'edició del 2023 i ara L'última reina la podeu veure des d'aquest dimecres a Movistar Plus.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
I ara tenim algunes novetats, sobretot perquè fa el proper treball de Martin Scorsese. Feia temps que temptejava opcions. Sembla que finalment s'hauria decidit adaptar la novel·la de Peter Cameron, que aquí es va traduir amb el títol Lo que pasa de noche. De fet, el mitjà Deadline va informar els darrers dies que el rodatge s'iniciaria a principis del 2026 i en el repartiment, atenció, perquè l'encapçalarien Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, que recordem que ells tots dos ja van estar i treballar junts a No mires arriba. El projecte aquest de Lo que pasa de noche estaria desenvolupat per Estudio Canal, possiblement amb el finançament d'Apple, que ja van ser els que van fer també a Los asesinos de la luna, i el guió de Lo que pasa de noche sembla que el signa Patrick Marver, autor també de guions de Cegado por el deseo o Diario de un escándalo. Tot i així, no vol dir aquest anunci que Scorsese hagi abandonat altres projectes que també s'havia anunciat que faria. És un home que pot fer molts alhora, no patiu.
Sí, molt prolífic en la seva feina.
Ens consta que segueix treballant en un thriller a l'estil Uno de los Nuestros o Infiltrados, que ha escrit el periodista Nick Bilton, i que serà protagonitzat per Dwayne Johnson, Emily Blunt i Leonardo DiCaprio, sota el segell de la 20th Century Studios. I, de fet, amb aquest mateix estudi també tenim pendent l'adaptació de El Diablo en la Ciudad Blanca, l'obra de no ficció d'Eric Larson, publicada el 2003, i que la parella d'Scorsese i DiCaprio porten més de 15 anys, uns quants, intentant portar a la gran pantalla.
I com a nota final d'aquesta actualitat, ja ho hem dit al començament del programa, recordar que demà sabrem el palmarès d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià, que tancarà la seva 73a edició. Una edició, per dir-ho així ràpid i resumit, amb molts títols que han estat premiats en altres certàmens i molt cinema espanyol, evidentment, que properament veurem a les pantalles, i d'aquí aquest comentari. Recordem que en el cartell es recordava la malograda Marisa Paredes, amb premis també de reconeixement a Esther García o Jennifer Lawrence, que ara en parlàvem, i amb visites tan importants o celebrades com Angelina Jolie, Juliette Binoche, Matt Dillon, Colin Farrell o molts d'altres. El jurat estava presidit per Juan Antonio Bayona, i aquest jurat és el que triarà entre possiblement alguns dels títols que us direm ara i que les hem portat aquí, primer perquè poden estar entre el palmarès, però sobretot perquè són les que tenen més números, que molt aviat haguem de dir a la presentació d'una pel·lícula. Aquesta ens ve del Festival de Sant Sebastià. Els premis aquests, com dèiem, podrien sortir entre aquests títols: Los Tigres, d'Alberto Rodríguez, amb Bárbara Leni i Antonio de la Torre i Una història de mar i drogues, Història de Buen Valle, de José Luis Green, Mas Palomas. José Luis Green aquí fa un abans i un després també en el món del documental, com ho va fer en el seu moment amb la pel·lícula En Construcción, i ha sigut una pel·lícula que ha tingut molt bona acollida. Mas Palomas, de José María Goenaga i Aitor Arregui, Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, amb una interpretació molt notable i amb números per tenir premi també, de Patricia López Arnaiz, France, que és un biòpic al voltant de Frank Kafka, Las Corrientes, de Milagros Mumenthaler, i que és al voltant d'una estilista argentina. I dintre de les projeccions especials que han tingut lloc i que també sonen molt per arribar a les pantalles, seria Flores per Antonio, de Isaac i la Cuesta i Elena Molina, que és un retrat de qui va ser Antonio Flores i fet a través de la seva filla Alba Flores. I per últim, La Suerte, de Paco Plaza i Paco Guerrero, uns clàssics també de grans festivals, que és una sèrie de televisió que és la història d'un taxista que es converteix en el xòfer d'una figura de toros que reapareix en el món dels toros. Veurem els resultats i què és el que finalment ens arriba a les pantalles.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us avancem que pel proper programa ens visitarà la nostra secció La Música al Cinema, on parlarem d'un musical mític.
I anem ara a regalar entrades. Recordeu, aquest cop sí que tenim pregunta, tenim respostes i tenim entrades. La pregunta era: quina és l'última pel·lícula que heu vist i què n'opineu?
Mirem de dir, i us hem d'agrair molt a tots els oients que heu participat, perquè potser perquè és això, que durant tot l'estiu no hi havia opció de comunicar-nos, ens heu explicat moltes coses. Sempre us demanem aquest per què, perquè ens agrada saber l'opinió. Per tant, avui, si us sembla, en llegirem unes quantes senceres, perquè val la pena. Ens agrada saber què mireu, què us agrada, què no us agrada, no? I al final això és molt personal, cadascú té la seva visió i totes són vàlides. Per exemple, ens han dit, Padre no hay más que uno, diu, quatre, crec, és a dir, que una de la saga, que és enorme. També ens diuen, Wolfgang, distreta però m'esperava més. O Maria Callas, diu, gran paper de la Jolie i poca cosa més. També algú ha vist, ens diuen, materialistes, no gaire bona, però aquest final d'estiu n'hi havia molt poques. També sorda, ens diu la Mercè, molt bonica. La Dora diu Gladiator 2, diu, allò que diuen de les seqüeles molts cops és veritat.
Per favor, es parla.
Exacte. La Yolanda ens diu, si en regaló les entrades us faig la crítica de la peli. L'última que vam veure, Padre no hay más que uno, diu, i que ja no en faci més, sisplau. Per tant, m'he entès.
Aquesta és bona.
Si els hi va agradar o no. També la Lauret diu, la zona d'interès, molt inquietant, però molt interessant, la mirada i la proposta per abordar la temàtica. També el Teno diu, l'última pel·li que he anat a mirar al cinema és Weapons, em va encantar aquest tipus de terror. També ens parlen d'Interestelar, diu, per tercera vegada, diu, per mi és una obra mestra i m'agrada tornar-la a veure de tant en tant. Mira. Això ho fem molts, que quan hi ha una pel·lícula que ens agrada, hi ha aquell dia que te la poses. L'Aco ens diu, ahir vaig anar a veure Speed, que joves en Keno i la Bullock. Sí, efectivament. També la Nayeli ens diu Encierro, està a Netflix, un thriller psicològic recomanable per veure una tarda de diumenge plujós. Més pel·lícules que ens diuen, El mapa que m'he llevat i Fórmula 1, n'hi ha diverses persones. L'Hilari ens diu, una pel·lícula genial, totalment recomanable. També un altre oient diu, molt bon paper d'en Brad Pitt i de Javier Bardem. També la Xesa ens diu Lilo i Stitch, molt divertida, amena, ideal per infants petits. En David diu, per sisena vegada, Seven, és un clàssic. Diu, un dels millors thrillers que s'han passat a la pantalla gran.
Home, ara l'hauria de veure una setena vegada, si és Seven.
Així tindria, exacte. O la Verònica, que ens diu Casa en Flames, molt recomanable i molt ben feta, diàleg ràpids i argument encertat, entre molts altres, perquè hem rebut 40 respostes diverses. Per tant, d'entrada us agraïm a tots haver participat. I d'entre totes aquestes respostes s'emporta les primeres dues entrades. La Laura, que ens diu Cirat, transmet molt bé l'atmosfera i et manté dins el relat tota l'estona.
I anem, doncs, ja per la pregunta de la setmana, que en aquest cas ve a partir de la notícia que us hem dit que Woody Allen ha tret ara mateix, avui, en el mercat aquí a Espanya, un llibre, una novel·la. El que voldríem és que ens diguéssiu en quina pel·lícula de Woody Allen us hauria agradat participar-hi i per què.
Doncs au, mira que en té moltes,
moltes,
de pel·lícules.
I de molt tipus diferents.
Podeu enviar totes les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Lot.
Nosaltres ho tenim fàcil, eh? Nosaltres hauríem d'haver participat a Dies de Ràdio.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Ens retrobem la setmana vinent.
A reveure. Come on, turn a little faster.